A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia. Avui dimecres tinc dos apassionats multiculturals i sobretot musicals. Efrem Roca, benvingut.
Bon dia, o bon migdia.
O bon migdia. Diria fins i tot dos convidats eclèctics, per utilitzar la paraula més precisa possible. Joan Maria Mangot, benvingut.
Ben trobats.
Estava en plena pretertúlia abans d'entrar aquí a l'estudi. Parlant d'estils musicals, cert que del 27 d'abril al 4 de maig a Sax Fest, encara estàs bastant tranquil, Efrem, perquè la maionesa va pujant, no?, per dir-ho així, o l'aioli es va liant, no?, cada vegada més.
Sí, com a matèria viva que és, doncs sempre hi ha possibles canvis, i sempre hi ha, encara que estiguem a dos mesos, doncs, bueno, sempre hi ha allò, alarmes que de tant salten, perquè, bueno, perquè són... que si és una cosa estàtica, una estàtua no es mou, però quan hi ha tanta gent, tant de staff, tant de participant, doncs sempre hi ha coses que estem canviant. Però està tot bastant amanit, però bueno, estem a prova.
Bueno, l'any passat ens deies que va ser una revelació, la temporada anterior, la quantitat de saxofonistes de Xina que hi havia. Uh-huh. Aquest any tampoc vull abusar d'informació privilegiada, per dir-ho així, de participants, però és cert que el ventall de nacionalitats és el mateix o encara ha sigut encara més?
Sí, és similar a la de l'any passat. Els xinesos, és veritat que aquest any tornen a venir en massa. No sé si n'hi ha 50, crec, 50 xinesos que venen de 200 participants. I 50 són xinesos, vull dir que és molt.
És un 25%.
És una quarta, no?, part, exacte. I a més, amb el nivell més alt, penseu que estem parlant que a Xina hi pot haver-hi 30 milions de saxofonistes. Yeah. I llavors, doncs, bueno, aquí venen els més especialitzats. Aquest concurs, no us que ho digui jo, però sí que es diu per tot arreu que és el millor concurs del món de saxo clàssic, i llavors, doncs, la gent, doncs, clar, per venir aquí a guanyar-lo, doncs ha de ser bo. No val. Ja es passa una prova d'una preselecció per vídeo, vull dir, hi ha coses que són barreres que si no tens el nivell no pots passar-hi, com les obres que són obligades, si no les saps tocar, doncs no cal ni que t'hi presentis. Però bueno, hi ha una preselecció per vídeo que amb això ja et deixes i ja fas neteja de la gent que no pot. I la veritat que aquest any els xinesos, doncs, així com han destacat en violí, en piano, en cello, molts instruments, amb saxo se'ls resistia, i penso que si ja s'ho han posat una miqueta com a objectiu, aquest any hi ha el Congrés Mundial de Saxo que es fa a Harbin, a Xina. Hi ha moltes coses que conflueixen i els tios penso que s'ho han posat una miqueta com a objectiu guanyar un dels grans concursos com és el d'Andorra.
Del que dius, Efrem, ho diria potser per una qüestió de cultura, de colonialisme, per exemple, Anglaterra, que ha tingut la Índia, que també, doncs, hi ha un gran viver de població, per dir-ho així, perquè la Xina 1.300 milions i potser més, i me'n deixo, Índia segurament anem per igualment, però clar, dius, Xina potser per equis raons de cultura musical, de moltes coses, com dius tu, hi ha 30 milions de saxofonistes, dius, però la Índia, quin nivell de participació tenen en concursos així? Perquè, clar, tenen un gran viver també i tenen un passat d'influència anglosaxona.
Bona pregunta. Jo desconec els grans concursos de piano o de cello o de... igual, els altres concursos que hi ha. La participació índia, diria que poca. Jo penso que ells són molt conservadors de la seva cultura musical, que és pròpia i que la conserven bé, igual que els xinesos també la tenen, però penso que la cultura índia es centra bastant en la seva cultura i els costa sortir a... no sé, no conec, no sé, hauria de pensar molt, i de la meva cultura musical tampoc és tan extensa, però no conec grans intèrprets indis amb la música clàssica.
Clar, és que del que dius, entens que Xina, doncs, per el volum de massa que tenen, doncs tens aquest volum d'aficionats que toquen i tal, dius, clar, un altre país gran també amb molta població, dius, no hi ha la mateixa repercussió. Bueno, són particularitats dels països.
Per mi, jo penso que és un problema de societat. És a dir, la Xina, sent un país, entre cometes, comunista, imagino que l'accés a l'educació deu ser bastant més difós que la Índia. A la Índia hi ha molta gent, però hi ha una gran massa de gent que no té opcions de res. i per mi per la història va per aquí. És a dir, hi ha un nucli molt important, gent molt rica, però hi ha una quantitat de gent que realment no té ni on de caer-se muerto, que diuen els espanyols, no? Per mi és això. Per altra banda, els xinesos tenen aquest concepte, jo imagino, nacionalista, d'anar a la competició. És a dir...
estatus.
Exactament. I estatus inclús segurament per poder-se bellugar dintre del seu propi país. O sigui, però tenen com un sentit de... estan competint constantment amb el resto del món, no? Vull dir, potser per demostrar que el seu sistema és més bo que el nostre, que en alguns aspectes potser és veritat. D'això no hauríem de parlar en una altra tertúlia, potser, no? Però és... O sigui, a mi em sorprèn el que dius tu. O sigui, han sortit uns pianistes extraordinaris, violoncel·listes, vull dir... I, bueno, un, dos, cinc, val, sí, sí. No 30 milions. Exacte. Però, esclar, és que per la banda, diguéssim, dels blancs, tampoc un... De pianistes en pots anomenar... Anomenar en pots anomenar molt pocs. Hi ha molta gent que toca el piano i fa concerts, però allò que tenen recordis dels que marquen la pauta, perquè al final tot això és com els cantants d'òpera, és molt exclusiu i molt limitat.
El que sí ajuda, perdó, Franca Talli, el que sí ajuda és el volum que pots tenir, diguem, utilitzant una paraula potser molt, molt fàcil, de cantera per l'afició, doncs, a l'art, a la cultura, a la música, al cant, al que fos... i després també l'estructura, diguem, del país i societal, com deies molt bé, no? D'aconseguir, doncs, un cert estatus.
Sí, mostra de la boca, perquè jo anava a parlar davant de la quantitat, i, per exemple, si ens anem a València, per exemple, que hi ha molta quantitat de banda, i la banda és una cosa que està molt arraigada als pobles. Un poblet de 2.000 habitants pot tenir dues bandes de 100
tranquil·lament.
Persones. Tranquil·lament,
sí,
persones. O sigui, llavors, clar, davant de l'abundància, pues, trobes músics valencians, sobretot d'instruments de vent. Amb la corda és diferent, però instruments de vent, tant metall com fusta, en trobes per tot arreu, qualsevol conservatori, i en 3 o 4 valencians, de qualsevol lloc, d'on va tot Catalunya, la resta d'Espanya, Illes Balears... O sigui, els valencians estan per tot arreu. Després, si parlem de que hi ha 30 milions de xinos que toquen el saxo, doncs forçament al final hi haurà xinesos que tocaran bé. Per la quantitat de gent, per estadística, al final dius, bueno, és que me n'han de sortir no sé quan.
Sí, sí, un després, percentatge, bueno, encara que sigui un 0,0.
Exacte.
Són molts.
Són molts. I després, sí. Bueno, de moment no s'hi han posat massa, ja dic, pues amb piano pues hi ha el idioma, amb cello hi ha... amb piano hi ha l'anglang, i en podríem anomenar molts, i de fet veus els concurs de piano, hosti, sempre hi ha xinesos, coreans, japonesos que ho fan, sí, molt, molt bé.
Però els coreans també són una altra nació a pensar-hi.
Sí, sí, i... no, jo sempre... Normalment els últims anys cap aquí, qui s'han destacat molt són els russos, tenen un nivell, perquè tenen un professor allí que és molt, molt animal, i després aquesta persona treballa molt d'una manera, els concursos d'una manera... Aquests també són conquistadors de concursos, eh? Vull dir, volen demostrar que són potència.
És la mateixa esquema de societat, encara que sigui residual, eh?
Sí, 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 però és el mateix, doncs volen demostrar que són. I després veus amb els grans... O sigui, aquí a Andorra, els coreans sempre han destacat, sempre arriben a la semifinal, segur, i a la final algun any ho han aconseguit. Els japonesos també, inclús algun japonès ha guanyat com a guanyador a la final, i els xinesos és qüestió de temps. Els hi queden potser, no sé, jo l'any passat estava parlant de 5-10 anys, aquest any veient el nivell de la ronda eliminatòria per selecció de vídeo, veient això els hi queden un parell d'anys per plantar-se a la final.
Amb quin tipus de saxo toquen? O és indiscriminat, això?
Sí, no, bàsicament per una qüestió de lleugeresa i facilitat de transport, que venen de tot arreu. Pues el saxo alt és el saxo que, i pel tipus de repertori que treballem, el saxo alt és el saxo per excel·lència dins el món clàssic.
El normal.
Sí, és el que s'utilitza més. Després el soprano s'utilitza també bastant, però ja menys, perquè en el repertori que es va començar a fer als anys 1920 es va començar a fer amb saxo alt, i és el que s'ha fet més. amb soprano també, però ja és més, ja no hi ha tant. I després ja si parlem de saxo tenor o saxo baríton, que és la formació típica de quartet de saxos, que és saxo baríton,
un de cada,
alt i soprano, pues s'utilitzen molt aquests quatre, però el que s'utilitza més i el concurs és el saxo alt.
El que menys deu ser el baix.
El saxo baix, és que el saxo baix s'utilitza sobretot en banda sinfònica, està dins de la formació, però és un instrument que realment només, o per l'ensemble de 12 saxos, també s'utilitza bastant, però realment s'utilitza molt a la banda.
De fet, tindria la funció del contrabaix, que sembla que no hi sigui,
és això,
però hi és.
El que estàs dient, Joan Maria, ho anava a dir per als que ens escolten, perquè clar, dir el que dius tu, Efrem, que hi ha quatre tipus de saxo diferents,
sis.
Perdoneu la meva ignorància.
Set? Bueno, aquest, l'últim no el conec.
És el contrabaix.
El que encara és més baix que el baix.
Sí, i per dalt, per sobre del soprano,
el sopranino.
Tenim el soprano.
I aquest que és contra, el que m'has dit?
Contrabaix.
Un contrabaix és el que fa el cargol a dalt, o fa més cargols encara?
Hi ha tres que fan cargols. Hi ha el baríton, que ja fa una miqueta de cargolet,
sí.
El saxo baix, una miqueta més, o sigui, el cargol ja és un
és cargol molt més llarg,
de mig metro, poder, i el contrabaix és un cargol que igual fa quasi un metro.
L'altre dia, parlant de contrabaixos, vaig veure una imatge d'un instrument que jo a vegades, si treballo els diumenges, cosa que a vegades faig, sento un programa de Catalunya Música que es diu El Manxaire, que sempre entrevisten un luthier. I parlaven d'un instrument que es va dissenyar al segle XIX, que era un contrabaix que feia dos pisos d'alçada. No sé com es tocava, vull dir, però un monstre, no? I dona unes notes gravíssimes. I és tan incòmodo i tan desmesurat que realment pràcticament no n'hi ha, no? I l'altre dia, no sé si era al Facebook, va sortir una imatge d'una orquestra que en portava un. I una cosa immensa, no? Que com sí. Més baix és el so, més gros té que ser.
Per la dificultat de
tocar-ho, clar.
Jo aquest instrument, no me recordo el nom com es diu, però jo l'he vist en directe.
Octobaix? Pot ser?
Algo així, poder.
Sí, sí. Un nom així, eh?
És que quan jo estudiava a Montpellier hi havia un festival que es deia, no sé com es deia, però era un festival dedicat als instruments greus.
Que bo.
I llavors, pues, un any hi vaig anar, crec que es feia a Perpinyà, i estava allí a Montpellier, Béziers.
Més a prop, sí. Encara, sí.
I era un festival per instruments baixos, i un dels instruments que van presentar era el saxo contrabaix, que és un instrument que és molt conegut, però aquest instrument que tu has parlat ara, que efectivament...
Són gairebé dues plantes,
és
molt
alt.
O sigui,
no recordo, ara no recordo exactament com apretaven els trastes, però eren unes articulacions.
Sí, tenia. Bueno, no fa massa, l'any passat vaig anar a un concert de música barroca, va venir un ensemble de Toulouse i van venir al hall del Consell i portaven una tiorba. La tiorba ja és un altre instrument que no saps com... Bueno, de fet, possiblement les cordes són llargues, però on treballen són els mals trastes, no? Però em va fer molta gràcia perquè, com que eren instruments de veritat, o sigui, instruments que eren antics, portaven corda de tripa, i que això es veu que per la segona... Vaig llegir no fa massa que per la Segona Guerra Mundial van desaparèixer les tripes de gat perquè es dedicaven les tripes de gat a les sutures. O sigui, el catgut famós que es deia, no? I per això es van implementar les cordes metàl·liques. Però encara hi ha instruments antics que es fan amb corda de gat, i llavors el problema que tenen és que són molt més sensibles al canvi d'humitat, al canvi de temperatura i tot això. I recordo que en aquest concert el de la tiorba anava boig afinant cada peça, afinava, que tenia que enfilar-se la cadira quasi bé per arribar als trastes, no? Bueno, en els clavilleros.
Bueno, del que dieu, de fet, és, fent un paral·lel fàcil i ràpid en el món de l'esport, el tennis també, les raquetes, hi havia doncs el que es deia el budell, que era,
sí,
que era diguem, era, natural.
Era tripa,
i després ja va haver-hi el sintètic, no? Mm. O sigui, després, tecnològicament, doncs, la part sintètica va agafar més, diguem, mercat, no? Però és cert que, i suposo que encara es fa, que hi ha budell natural per portar raquetes de tenis.
És aquella època que les raquetes, quan s'acabava, es posaven dintre d'un marc amb quatre cargols per mantenir-les planes, perquè es deformaven. Això, si veus pel·lícules antigues que surtin coses de tenis, o amb aquestes pel·lícules que fan rememorant a principis de segle, sobretot anglesos, no? Veus les raquetes posades dintre d'uns marcs dobles que, a més, són trapezoidals, amb quatre palomilles per mantenir l'estructura plana. No? Home, esclar, és que ara, entre les resines, entre el carbono, això, ara ja no té...
Tot evolucionant.
En Saxo, parlant de materials, bueno, sempre és metàl·lic, hi han hagut proves en altres materials, tipus carbono o coses així, o no massa? O sigui, encara és molt embrionari.
Sí.
Sobretot pel pes, potser, no?
Sí, no, però, per exemple, s'han provat, jo he vist alguns, a la part de dalt es diu tutell, és una part petiteta que fa, és amb el saxotenor, per exemple, és el que fa així, aquell voltet. Allò és una part petiteta. Jo els he vist de fibra de carbó, els he vist de fusta, i la veritat que no acaba de funcionar, no n'ha agafat massa al mercat. Hi ha gent que és molt, oh, sí, ho defensa a mort, però al final el que funciona bé és el so que estem acostumats, perquè canvia tot. Penseu que el tudell, conjuntament amb la boquilla, és el 80% del so. L'altre és una amplificació, però el que defineix el so és la part de dalt. I s'ha investigat una miqueta. Inclús he vist algun saxo tot de fusta. És un xurro. No va bé gens bé, perquè a més la fusta es mou tant i és tan mòbil que, clar, tot allò ha de tapar bé. I ha de...
Però a part és que... És que la sonoritat, no? O sigui, tu agafes un sopranino i agafes un clarinet, que no és la mateixa tessitura, evidentment, però el so no té res a veure, perquè el metall, és més net, és més agut, i la fusta és com més dolça, no? O sigui, són dos coses que per mi no són extrapolables, no? O vas per un camí, o vas al camí dels deixonses dels clarinets, i sobretot un dia vaig quedar fascinat, perquè vaig veure un reportatge de com es fan els oboès. I jo no ho sabia, els oboès porten tres tubos a dintre. O sigui, el recorregut de l'aire té tres tubos, vull dir que veus, tu només veus un tubo sencer, però dintre n'hi ha tres. I vaig quedar totalment fascinat, perquè no ho sabia, no? Que és un instrument que dona unes tonalitats molt baixes, molt càlides, no? Vull dir, és curiós. Suposo que si es fan instruments de fusta i de vent i de ferro, o bueno, ferro metàl·lic, deu ser perquè les tessitures són totalment diferents, no?
Bueno, quan l'Adolf Sax va inventar el saxo, ell precisament volia un instrument que sigués una miqueta... Ell, la seva intenció és basar-se en el clarinet, perquè ell toca el clarinet. I,
ah, sí? Sí, això no sabia.
Adolf Sax va començar així. I doncs volia ell fer un instrument que sigués, primera, més resistent a la intempèrie, i quan se toqués amb una banda i anés pel carrer i plovia, doncs que no corressin tots.
No saltarés, sí.
I després doncs volia una miqueta més de potència amb el so.
Clar.
I va fer el saxo. De fet, el primer saxo que es va fer el saxo baríton. Primer saxo que es va fer, i després ja es va fer. I de fet hi havia com 15 instruments saxos, és a dir, diferents, perquè es va fer en diferents tonalitats. En va fer uns que eren amb fa i amb do, que eren pensats per l'orquestra, i uns altres que els va fer amb si bemol i mi bemol, que són els que han aguantat a l'actualitat, que estaven pensats per la banda. Però el de do i fa no van funcionar massa bé. De fet, el famós bolero de Ravel, doncs el Ravel els va fer la versió original, estaven fets en fa i do, i ningú toca amb això, tothom m'ha transportat i tothom toca amb si bemol o mi bemol.
Curiós, eh?
Sí.
És un món, eh? Cuidado, eh?
No, és cert que és un món. De l'inici, que parlàvem d'aquests set saxos diferents...
Perquè, perdona, que és molt tardana la invenció del saxo, 1850?
1842.
42, eh? És molt tard, és un dels últims instruments que...
N'hi ha hagut de més tard, que curiosament, la tuba, per exemple, és més...
La tuba és més tard?
La tuba és més tardia, sí, sí.
Sí?
I, per exemple, doncs, va colar bé a dins de l'orquestra per una necessitat segurament sonora, els hi feien falta instruments greus, i la tuba, doncs, va perfectament bé. El saxo, com que era un altre solista, pues era un color més, pues no sé, no va, i va, crec que en una tertúlia jo vaig estar parlant d'això, però al principi no va quallar massa bé, perquè els instrumentistes que hi havia en aquell moment eren molt autodidactes tots, i el saxo és un instrument que costa molt poc fer-lo sonar. Així, amb les males llengües, diuen que un saxo te'l posa al nas i bufes i sona. Això...
I em vaig tindre una casa i no el vaig fer sonar, eh? Això ho haig de confessar, eh?
Bueno, és una manera que diuen que, bueno, el saxo, i realment jo reafirmo que és dels instruments més fàcils a fer sonar ràpid. Si tens unes mínimes indicacions, en seguida sona. Un violí, per exemple, és més complicat.
Més que un clarinet? Més fàcil que el clarinet, sí?
Sí. És més fàcil. Doncs com que era fàcil de fer-lo sonar, doncs hi havia un munt d'autodidactes, però això no vol dir que fer-lo sonar vol dir fer-lo sonar bé. Sí. I llavors sonava malament a l'època. Sonava fatal. I llavors i va desaparèixer una miqueta del món clàssic culte, perquè és que no sonava bé. I llavors, i per això no es va introduir a l'orquestra, perquè no sonava bé, i el van descartar com a instrument. I abans de que entréssim aquí parlàvem del jazz, que és un instrument molt famós del jazz. Això jo ho havia comentat algun cop aquí, que el saxo a Europa a finals del 1900 es va perdre, del 1800 es va perdre, perquè pràcticament només existia el món clàssic, evidentment, a l'època. En el món popular el jazz no existia encara, i el saxo es va començar a vendre com a instrument rebutjat del món clàssic. Es va començar a vendre als Estats Units com a ferralla. Anaves al port i trobaves allí muntanyes de saxos que es portaven per, no sé, per fondre o pel que sigui. Vull dir, es van rebutjar d'Europa, van dir, fora. I llavors, doncs, la gent de menys que tenia menys poder adquisitiu, doncs, amb gent molt afroamericana, doncs, que es passejaven per allí, doncs, aconseguien saxos, posaven una boquilla, començaven a fer sonar, i per això el saxo va entrar al 1910, va entrar molt fort amb el món del jazz, perquè era un instrument que sonava bastant ràpid, que sonava fàcil, i la qualitat sonora...
No, i que tenia, a més, quantes escales pots fer amb un saxo?
No massa, eh? Vull dir, pots fer dos i mitja, i si després tires d'harmònics pots fer fins a tres i mitja. Però
ja és un bon recorregut, eh?
Sí, però així com el clàssic, el so ha de ser molt determinat, amb el jazz hi ha un ventall de sonoritats que totes són bones.
Sí.
I llavors, doncs, amb el jazz va quallar perfectament bé. I llavors els europeus que van dir, hòstia, aquest instrument que vam rebutjar a l'època està triomfant als Estats Units, i per això es va recuperar.
Que curiós.
Si no, igual s'hagués estat
desaparegut.
Parlant de música més contemporània, i ara que parlaves de dos octaus i mig, en veu humana, jo l'únic que em ve al cap és el Michael Bolton, que té dos octaus i mig en veu, perquè ja estem parlant de... Un ventall important.
Sí, home, clar. Però jo no sé quants, ara això no ho sé, no sé quantes octaves té un cantant d'un tenor, per exemple, no ho sé. No sé què pot arribar a fer, no en tinc ni idea.
No tinc massa informació, però tinc entès que hi ha dos octaus i mig, és una barbaritat.
És bastant, sí.
O si arribes a tres potser ja és excepcional.
El Bobby McFerrin, jo penso que també té una tessitura molt alta, pot fer notes bastant greus, no és un baix, evidentment, però cap a dalt tira molt, fa com un falset així, que tira molt cap amunt. No som un especialista encara.
No, però ara parlant justament d'escales i octaus, dius, un instrument té la capacitat que té, però clar, després, diguem, la persona, diguem, posant-ho a l'ésser humà, dius, és molt diferent. Anirem a publicitat i tornem a trobar l'Efrem Roca i el Josep Maria Mangot aquí amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Descobreix les noves tarifes de mòbil i prepara't per viatjar on sempre has somiat. Passa't a una de les noves tarifes i entra en el sorteig de 3 vals de 3.000 euros per viatjar on vulguis. Nova York, Kènia, Londres... Tu decideixes. Entra a AndorraTelecom.ad i descobreix-les. Noves tarifes, noves aventures. Andorra Telecom.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Efrem Roca i el Josep Maria Mangot. Bé, havíem fet un salt abans d'anar a publicitat amb música contemporània i en parlàvem abans d'entrar a l'estudi. Cert que en els nous estils musicals, o sigui, ara ha tornat una miqueta aquest any la moda del disco, o sigui que la gent ja està descobrint una altra vegada el que és el disco i, bueno, com deia Coco Chanel, hi ha coses que tornen cíclicament a la moda, i l'altre dia hi havia un programa on doncs, la gent tornava a descobrir Segona, entre altres, i altres així, inicis del disco. És curiós que sempre musicalment hi ha cicles, no? per dir-ho així. O sigui que el jazz també, com deies tu, doncs, ha tingut aquest inici 1900 i després hi ha hagut tota l'embranzida que sabem doncs, en 50, 60 i tal, però també va a cicles, no?
Sí, després hi ha... I en barrocs com va, que no caduquen mai.
Avui llegia que, de fet, Bach es va redescobrir. Bach, quan va acabar la seva vida i tot això, va quedar com bandejat i va desaparèixer. I em sembla que va ser Mendelssohn, que va ser un dels primers que va trobar partitures i que el va posar sobre la taula. Avui en dia ningú discuteix que és el pare de la música, teòricament, menys de la música que nosaltres fem, no? Però durant molt temps va estar totalment, diguéssim, anorreat i desaparegut. És curiós, no? I avui en dia es torna a sentir moltíssima música d'aquest tipus.
Del que dius em fa pensar una miqueta, en un altre àmbit, amb Kafka, que, diguem, va tenir una vida, diguem, doncs bastant a l'ombra, per dir-ho així, i va ser descobert un cop haver traspassat i magnificat.
I quanta gent li ha passat això? Van Gogh?
Sí.
Quants quadres va vendre Van Gogh? Modigliani? Quants quadres va vendre Modigliani? I ara vés a buscar un Modigliani, suposant que el trobis. És una de les coses tremendament injustes de la nostra espècie, no? Possiblement són gent que en el seu moment tenien un talent que ningú va ser capaç de reconèixer. I va ser reconegut per generacions més tardanes. Però jo ho trobo molt injust. O sigui, Van Gogh, a part de que va tindre una vida bastant desgraciada per molts aspectes, avui en dia, jo no sé, l'últim Van Gogh que es va vendre, que em sembla que van ser uns girassols, no sé si estava al voltant de 270 milions de dòlars o una cosa d'així, per una peça que deu fer
60 per 40
i que forçosament està dintre una caixa forta. Entens? Vull dir que, a part, amb el tema de l'art, i això dona per no una tertúlia, no per veu, passa que hi ha gent amb molt de talent que no arrenca de cap manera i després veus una sèrie de gent que fa unes coses espantoses que són totalment falses i que venen a uns preus, vull dir, sobretot des de que els americans entren en fort després de la Segona Guerra Mundial, hem arribat a uns extrems de magnificar coses. Bé, ja no parlo del plàtano, perquè el del plàtano ja és el colmo, no? Però us imagineu el que és penjar un plàtano amb una cinta americana a la paret i vendre'l en subhasta i vendre-la i pagar. O sigui, no em val ni que em diguin que és el concepte. Saps què vull dir? No és que és el concepte, tampoc em val. Jo no sóc gens amant de les instal·lacions, ja fa temps que no m'interessen, no? Perquè al final a mi l'art m'ha de sorprendre, m'ha d'emocionar, m'ha de dir alguna cosa, però per si mateix, no sense llegir el títol. Vull dir, o sigui, quan tu tens que necessitar el reforç d'una explicació o darrere hi ha un discurs de denúncia i tot això, és com que deixa d'interessar-me, no?
Del que diu el Joan Maria, també el que deies tu, Efrem, aquests concursos que hi ha nacionals que siguin d'art, de música, o en el cas del Sacsfest, és tenir aquest reconeixement, no immediat, però aquests graons, diguem, que et faran pujar aquest reconeixement, perquè, clar, músics que han passat a l'ombra, potser gràcies a les tecnologies, mitjans de comunicació i aquestes coses, cada vegada n'hi ha menys, també. Que dius, ostres, hem perdut, per dir-ho així, una generació o equips que hauríem pogut triomfar i no els hem conegut o han sigut completament, diguem, cohibits i no s'han fet conèixer.
Això, sí, les tecnologies això ajuden a que això cada cop passi menys, però és veritat que
que, bueno, que ha passat, i no només amb el món de la música. Sempre hi ha hagut gent que simplement no ha sabut com vendre's, perquè, mira, jo tenia un mestre que sempre m'ho deia: per molt bon músic que siguis, si no, tu no vas a buscar i vas a vendre el teu producte, ningú et vindrà a buscar a casa, perquè ni el Messi el va anar a buscar a casa seva. Ell va haver d'anar algun dia a algun lloc a dir: mira, sé xutar, a veure com ho fas. Doncs mira, ho fa així, perquè ningú l'hagués anat a buscar a casa seva. Doncs, bueno, l'oportunitat de tocar, doncs, un concurs, doncs, és veritat que a més nosaltres ho gravem tot, fem tot amb streaming, ens queda tot gravat, és veritat que obre moltes portes, i hi ha molta gent que de cop i volta els pots arribar a conèixer pels concursos aquests.
Deies que el saxo, al ser un instrument agraït perquè ràpidament arribes a tocar i a treure sons, a nivell de les escoles de música de canalla, és un instrument que té molta afició o... corresponent als altres, equivalent o inferior?
Funciona bé, i aquí en el meu cas, jo estic de professor a l'Institut de Música, que ara es diu Conservatori, bueno, com que un govern ha reconegut, reconeix els títols que donem aquí, doncs ja passa a ser Conservatori Nacional. Pues el saxo és un instrument que funciona bastant bé. Porto molts anys aquí i la veritat que funciona bé, però no ens enganyem, que les estrelles sempre són piano, violí, guitarra. O sigui, els instruments que han funcionat bastant bé des d'una manera, i que queda molt bé. O sigui, hi ha molta gent que encara diu: no, és que a mi tenir un piano a casa a mi m'agrada molt. I doncs, pues, bueno, el nen vull que feia piano. I el nen no vol fer piano, segurament, i vol fer una altra cosa. Però, bueno, hi ha instruments que de temps molt endarrere han funcionat sempre, i el saxo funciona bé, però no per ser un instrument que està, i més amb el món clàssic. O sigui, amb el món clàssic n'hi ha altres que estan més de moda encara, jo que sé, parles de un clarinet o la flauta, o pues, bueno, que són instruments que emblemàticament des de sempre han funcionat bé. El saxo és molt més modern i ens toca picar molta pedra, i jo com a saxofonista, i trobo que he de ser responsable amb la meva feina, pues, em toca fer això. I Andorra, pues, bueno, també m'ha donat una miqueta l'oportunitat de poder desenvolupar això. I és el que estic fent. Estic posant una pedra pel següent que vingui, que tingui més fàcil per pujar. Però jo sempre ho dic, els saxofonistes ens toca molt, molt de mostra.
Del que dius també, és un instrument més fàcil de transportar, perquè una guitarra fa una certa mida, un piano ja n'hi parlem, violí també és bastant menut, però clar, segons l'instrument, dius, també busques la part pràctica i la part lúdica, no? I aleshores, segons quin, podríem dir que ho és potser més agraït de molts altres.
Sí, el saxo és un instrument que és veritat, el que t'ho has dit, que és fàcil de fer portar, inclús saxo alt amb un avió, doncs el pots portar en cabina, vull dir, no cal que el posis a baix, perquè té cap i el pots portar bé, el pots transportar bé. Clar, quan fas cello o fas guitarra, és el que t'ho dius, no té cap.
I com arriba?
Han de comprar un segon seient.
Un seient, sí. Vosaltres recordeu un conjunt que es deia Jethro Tull?
Jo no, bueno, sincerament
és un,
no.
És un conjunt que és posterior als Beatles, una mica a l'època de anterior al rock sinfònic, una gent una mica estranya. No eren, o sigui, no, jo els havia sentit molt poc, però el seu líder tocava la flauta travessera. I un dia li van preguntar que per què, i va dir: home, perquè jo normalment no sé mai on dormiré, i la flauta travessera cap a qualsevol lloc, no? És el que deies tu, del poder-ho transportar, sí, fàcilment, no?
Nosaltres els músics, amb això de l'avió, hòstia... Jo com a saxofonista ho he tingut bé, a no ser que viatgi amb el tenor, que és més gros, allò ens costa una miqueta més. Però si no, com a saxofonista, i quan viatjo, normalment viatjo amb el saxo alt, ho he tingut bé, però he tingut companys, de vegades, recordo l'època, era bastant jove jo, però tocava amb els Comediants, a la part de músics, i els recordo un cop que un baix, que l'havien posat a baix,
a la bodega, sí.
Bueno, amb les maletes i tot, perquè no d'això. I quan ens va arribar, tenia el màstil trencat. Ah. I dius, hòstia, clar, et vols morir. Perquè...
Ah, evidentment.
No, és cert que la delicadesa de certs instruments i també segons com ho manipulen, no, doncs, pateixes.
I després tens un problema, que són els canvis de temperatura. Vull dir, un avió es posa a 0 graus o...
Oh, sí, sí.
Vull dir que és...
O menys.
O menys, sí,
perquè...
Això que parlàvem dels concursos, que jo sempre considero que, sobretot, per exemple, en el camp del meu camp, en el camp del disseny i de l'arquitectura, no són mai massa perfectes, però és una de la manera de donar a conèixer nous talents. Vull dir, hi ha gent que, si no és a través d'un concurs, és molt difícil que destaqui o que se li encarregui un projecte, sobretot quan s'és novell o recent sortit de l'escola, no?
Parlant, no serà exactament un concurs, hi ha una segona edició del Curulla per 44 places per als joves de 16 i 17 anys del Comú d'Andorra, per una primera experiència laboral a l'estiu, que serà, doncs, tant en l'àmbit cultural, tal. Això també és un trampolí, diguem, perquè s'endinsin entre el món laboral i tinguin una primera experiència.
Perquè la gent s'acostumin a treballar. Que és un dels problemes greus que tenim ara, que hi ha molta gent que es pensa que pot viure sense treballar. Es pensa que, per exemple, que els youtubers no treballen. I no és veritat. Jo crec que deixa molt difícil crear contingut i poder-te mantenir en un determinat nivell i poder seguir sent interessant. Jo crec que hi ha una feina al darrere que pot interessar o no, això és evident, no? Però no sé pas gratuït, sota el meu punt de vista.
Jo el que sempre dic és que si triomfar sigui tan fàcil, tothom ho faria.
Ah, no, esclar, evidentment.
Faig el que faig, eh?
Sí, sí, facis el que facis, sí, tens raó.
Com a saxofonista, doncs nosaltres tenim un cas molt clar, que és el Kenny G.
Sí.
El Kenny G és un saxofonista que, bueno, va triomfar dins el seu estil de música que feia, perquè en un moment donat no hi havia res, ell ho feia bastant bé, i per una quantitat de gent molt gran, doncs funcionava.
I va ser el descobriment del saxo, segurament.
Va ajudar a fer popular el saxo i bueno, pues, aquella frase que diuen, bueno, que sigui per bé o per malament, però que en parlen.
Sí, sí.
Bueno, si tu parles amb un saxofonista clàssic, com jo, pues, Kenny G, pues, bueno, se'n surt una miqueta la sonrisa, perquè diuen, bueno, és un tio que el que fa ell ho pot fer qualsevol persona, però no tothom ho ha fet.
O sigui, no.
Kenny G és un dels 10 músics més ben pagats de la història. Com ho ha fet? S'ha de fer. És que quan aconsegueixes això, dius...
Els italians tenen una definició per aquestes coses que a mi m'encanta, que és que per poder triomfar a la vida tens que tindre les tres Cs. Coneixença, capacità e culo. La coneixença són els contactes, la capacitat és el talent i el culo és la sort. Clar, són tres coses que a vegades tens una cosa i tens l'altra, no? I hi ha molts talents que no tenen capacitat de relació i que queden morts en si mateixos. I després d'altres que no són tan talentosos i que estan en primera línia de tot. Això ho pots veure en tots aquests concursos que fan de cant, que per sort me'ls estalvio tots, però realment penso que avui en dia, a més, tens el que deies tu, és veritat, o sigui, les xarxes tenen la facultat d'amplificar tot això a uns nivells impressionants, no? Que no sé a vegades si és bo o és dolent. Vull dir, suposo que és bo perquè la difusió sempre és bona, però la difusió hauria de comportar que la gent que ho mira tingués criteri. Això ja és més difícil de demanar, no?
Del que dius, Josep Maria, em fa pensar en una frase que vaig dir fa un cert temps en un article. Jo deia que la sort no existeix, es genera.
Sí, sí, però o sigui, la provoques.
Vale?
Estic d'acord. Això és el que Picasso de sempre deia, que si la inspiració t'arriba, que et pilli treballant, no? Vull dir, doncs és això, d'acord? Sí que és veritat que la pots forçar, però també hi ha factors de sort. Hi ha un moment determinat que passen coses que no estan... Jo em refereixo a la sort en aquella cosa que tu, de fet, no controles al 100%, val? I que de cop i volta pues, et dona una empenta endavant o endarrere. Jo penso que la sort... no sempre la pots fabricar. És el meu punt de vista, eh?
Sí, del que diu, cert que no la pots sempre fabricar, però en el cas d'un músic, serà les hores de repetició, d'assaig, de mil coses, que farà que tindràs molts factors a favor teu perquè en el moment idoni, en el lloc idoni, amb les persones idonis, tinguis aquest èxit, per dir-ho de manera, o una prestació no tan exitosa, perquè justament no t'ho has treballat.
Bueno, jo us puc parlar de l'Andorra Sax Fest, que realment és un succés, i a més, avui en dia, allò que es diuen morir d'èxit, estic una miqueta... No estic morint, evidentment, estic content de lo que m'està passant, però quan arribes a tenir el millor concurs del món de saxo clàssic aquí, bueno, quan de vegades m'arriben els japonesos i m'ho diuen, hosti, però la gent d'aquí, d'on vius tu, del teu país, per exemple, en aquest cas, saben el que estàs fent? I dic, no saben. Llavors, com has aconseguit fer això? I hi ha gent que m'ho diu, com és que es fa aquí a Andorra, en aquest país tan petitet? Com és? Bueno, doncs, jo sóc un pencaire incansable, o sigui, puc estar pencant del que m'agrada incansablement. Sóc artista de la casa Selmer. Selmer és la Ferrari dels saxos, vull dir, és la millor casa del món que hi ha des de saxos. Jo sóc artista d'aquesta casa. Precisament van ser ells qui em van dir, munta algun d'Andorra, nosaltres et farem una bona promoció i ho aconseguiràs. I ens has dit, i et posa el
coneixement, el talent i la sort.
Exacte, la sort, podríem dir que sóc... Sort, a veure, sí que un dia, per exemple, i com jo, hi ha molts saxofonistes, suposo, i que toquin com jo, suposo que n'hi ha molt, però bueno, jo me recordo a l'època quan un dia vam fer un concert i hi havia el Patrick Selmer. Patrick Selmer era... Selmer és una empresa de familiar, avui en dia no, però a l'època encara ho era, que ha anat passant de pares a fills, de pares a fills. Jo vaig conèixer el Patrick Selmer, que era en aquella època el director general de Selmer.
Ara es diu CEO.
Ara es diu CEO, exactament, perquè va venir una empresa que va comprar la...
Que són alemans?
No t'ho sabria dir. Yeah. No t'ho sabria dir. Però, bueno, en aquella època, pues Patrick Selmer era la tercera generació de Selmer, i estàvem fent... Hi havia un concert, jo havia tocat en aquell concert i ell estava allí. I jo, pues, m'ho han donat, pues, vaig posar a parlar amb ell. I parlant, pues, li deuria caure en gràcia amb aquell bon home. I va dir, hosti, ell pues, ja va parlar. Escolta, aquell noi tan simpàtic que vaig estar parlant, hauria d'estar amb la família.
Però això és la sort.
Sí, aquell dia... Pues,
està en el lloc adequat en el moment just.
Exacte.
I també et pot passar un camió per sobre. Eh?
I tocar bé, clar. Jo,
sí, home, clar, el talent és indiscutible.
Però
si no...
Jo toco bé, com molta gent toca bé. Vull dir, quan toques bé, però hi ha molts que toquen bé. I el que passa que de vegades és això, pues, estar al lloc bo. I llavors, pues, bueno, l'Andorra Sax Fest, jo visc aquí, vull dir, no sóc d'aquí, però porto més de 20 anys aquí, porto 22 o 23 anys, i la meva dona és d'aquí, els meus fills són d'aquí. Vull dir, és el lloc on porto més temps
que... Vivint.
Exacte. Per tant, jo em considero ja d'aquí i tot, i vull que aquest festival, que contribueix a la economia del país, perquè jo sempre ho he dit, per un euro que invertim, el país en guanya tres, perquè tota la gent que ve de fora. Ah. Vull dir, tots els 300 acreditats que venen aquí venen de fora i s'estan una setmana. Això comences a fer números i són...
Això és per posar sobre la taula que una cosa que sembla que estigui en tela de judici, que és que la cultura no té retorn. I no és veritat. O sigui, una societat que no té cultura és una societat morta. Però a nivell inclús governamental dona sensació que la cultura és el parent pobre, no? Llavors, doncs, s'inverteix poc perquè tenen poc pressupost, han d'afinar molt com el reparteixen i, no sé, ara estan passant moltes coses al país. Vens tu amb el teu concurs que ja fa per lo menys 10 anys, ja fa?
Aquest any anem a la dotzena edició.
A la dotzena. Jo recordo que vaig estar en una tertúlia aquí que em sembla que era la número 10. Que s'ha acabat de fer un festival de guitarra, que no sé el temps que fa que es fa, ni...
Doncs ho porten 4 o 5 anys.
4 o 5 anys. Ha començat tota la història aquesta bastant ben dotada del culto, com es diu, el clàssic.
El clàssic, que serà la quarta edició aquesta.
Exactament.
No, aquest any és la
segona. Tercera.
Tercera.
Vull dir, totes aquestes coses, vull dir, deixant a part el Cirque du Soleil, que això... vull dir, donen un... Vull dir, no hi ha cap ciutat important d'Europa que no tingui un festival d'estiu de música, per exemple, no? Doncs aquestes coses sembla que no i tenen un retorn. Va dir, si vols tu, doncs la gent que viatja per cultura no és ni molt menys nombrosa com la gent que viatja per veure el Cirque du Soleil, per dir-ho d'alguna manera, o per vindre a comprar qualsevol cosa. Però és una gent que té un determinat nivell i que normalment s'allotja bé i gasta.
perquè aquesta gent és la que hauríem d'enfocar una mica al país i no ens sembla que vagi per aquí.
Bueno, jo entenent una miqueta l'essència del país, que és un país que ha viscut des de fa molts anys del turisme,
sí,
doncs jo considero que el que estic fent jo és
seleccionar el turisme.
Sí, és claro. Indústria cultural, jo li adono.
Totalment.
Jo, amb qualitat, eh? Però jo això que comptabilitzo, que cada euro que nosaltres invertim en guanyem 3, això és retorn directe, amb pernoctacions, amb shopping i amb restauració. Aquí ja no em poso a valorar que el millor concurs del món de saxo clàssic estigui a Andorra. O sigui, la imatge que donem al món.
I tant.
Que clar, que a mi, els 300 participants que venen aquí se'n van als seus països
explicant com és Andorra.
Explicant lo bonic que és Andorra, perquè a més jo m'esforço perquè ells tinguin una vivença aquí completa i amb la màxima qualitat. I se'n van meravellats i amb ganes de tornar 3 anys més.
Bueno, això és com a l'època quan havíem parlat tant i tant del Festival de Jazz. Que
41 edició que existiu i han augmentat pressupost.
Exactament. Bueno, però és que, esclar, és que jo havia viscut el Festival de Jazz de l'època bona. I tinc els catàlegs, tinc els pòsters, jo tinc tot, perquè jo he vist actuar gent aquí a Andorra que et faries creus. Que dius, com és possible? Bueno, té una explicació. Feien el circuit de jazz que es feia per Europa, que anaven a Montreux i anaven a Deixonses, a Vitòria i tot això, passava per Andorra. Llavors tenim unes figures, vull dir, parlant de saxos, es vam tindre aquí els Deixonses, aquells dos germans, els Branford, el Branford Marsalis,
el Branford Marsalis també,
sí, i el germà, que un és trompetista i l'altre és saxofonista.
Branford, sí. Winton, i,
Winton Branford. I Branford. Jo els he vist, aquesta gent aquí a Andorra, Paquito de Rivera, Tito Puente, hi ha una quantitat de gent impressionant. Bueno, jo vaig veure una de les últimes actuacions del Lionel Hampton, que el van treure entre dos, el van posar davant del vibràfono, es va desmelenar i quan va acabar el van tornar a treure entre dos, perquè quasi bé no s'aguantava. Ray Charles, vull dir, en Pat Metheny no sé quantes vegades ha vingut al país, vull dir, i va sumant, i dius, això portava gent de fora i portava gent d'un determinat nivell.
El Maceo Parker també va venir.
El Maceo Parker, exactament. Mm. I el que els hi ha costat tornar-ho a posar una altra vegada mig en marxa.
Que és el Branford. Mm. És una foto del Branford.
Això amb el Branford Marsalis, sí.
Bueno, hi havia el congrés de saxo mundial que es fa cada un parell d'anys i es feia a Canàries. I ell deu tenir, ara deu tenir, no sé, quasi 60 anys, potser el Branford, encara que aquí se'l veu jove, però bueno, ja té una certa edat. Sí. I la veritat que és un tio molt campechano.
A més, a mi em va quedar gravat perquè era un quartet i el pianista era sec. I anaven vestits impecables, però a més són tios alts i sapats. Era d'una elegància que allò que... I inclús tocant eren d'una elegància que... Hosti, és de les actuacions que m'han quedat, no sabria dir-te, ara hauria de mirar-me les llistes, no? Però realment et dones compte que això havia sigut una cosa molt important i sembla que ara se n'han donat compte i bueno, que potser hi tornem, no? Vull dir, aquest any vaig anar a l'actuació del Toquinho i estava al Prat del Roure atapeït, vull dir que normalment no veus mai en un concert que estigui atapeït, no?
Parlaves de Corea, per a saxofonistes també. Jo entenc Corea del Sud, evidentment. Ara, agafant el que dèiem abans, el model i el patró de país, Corea del Nord s'està obrint una miqueta al turisme, encara que l'UIFAN prohibeix intercanvis amb Corea del Nord i Iran. Però, clar, si, per exemple, Corea del Nord s'obre és una miqueta més i canviés de paradigma, per dir-ho així, també podem tenir un viver de saxofonistes per rigor i per sistema que tenen copiat dels veïns del cantó tipus Xina, tipus Rússia, que tenim talents amagats també.
Sí, desconec completament.
Sí, perquè tampoc no s'obren massa a l'exterior, o sigui que no...
Molt difícil, així com els coreans cada any en tenim, aquest any crec que n'hi ha 10 o 12, vull dir que cada any ve, i conec els professors d'allí, hi ha una bona escola. La Corea del Nord, ni idea, ni si fan música.
Alguna cosa tenen que fer, però bueno.
Suposo que deuen fer alguna cosa.
Bueno, veurem com avança, no? Geopolíticament la cosa. Sí.
El coet sí que en fan.
Sí. Bueno, que no troquin massa la trompeta.
L'altre dia em va fer gràcia perquè vaig veure una imatge que es veia, comparaven un cotxe alemany amb un cotxe coreà. No? I veies el cotxe alemany, la roda del cotxe alemany amb l'articulació de la direcció i amb tot de cables que li sortia en sensor d'aquí, sense allà veies el coreà, que només hi havia l'articulació. Sí. Però clar, però van molt bé.
Sí, a vegades el més senzill és el més funcional. Molt bé. Gent Maria Mangor, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres, per donar-nos a peu.
Efrem Roca, gràcies per la teva presència.
Molt agraït.
Bueno, que vagi molt bé doncs, aquest 12è Sacrofest.
Molt bé, molt
gràcies. Ja estarem a la guait. Nosaltres ens haurem trobat demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Font Bernat.